Droga, no? I això és molt trist. És dolorós un estat democràtic o un estat de dret que passi això, no? Que deroguin drets humans.
I així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot fins a Deià per parlar amb l'impulsor de Regenera Deià. Tenim massa forestal a la nostra serra de Tramuntana i això és un perill potencial pels incendis. Per això, Joe Halls, de la finca de Sant Moragues, ha llançat aquesta iniciativa que li agradaria estendre la resta de la serra de Tramuntana, perquè com que s'ha perdut l'activitat agrària, un temps els boscos se feien nets, hi havia també ramat que menjava totes les branques de les garrigues, però ara tot això o se recupera o feim una bona gestió forestal. D'això parlarem tot d'una amb en Joe Halls, que està a Sant Moragues, a Deià. Després peguem un bot al Cudi per parlar d'Enric Colom, arqueòleg, perquè sembla que la cova de les Aiguades que ha Aucanada no era una font per beure, sinó que era una font ritual. Els mariners romans, quan passaven per allà, hi tiraven vi perquè els déus els protegissin a la seva travessia fins a Itàlia. No és que hi beguessin. Per això han trobat tantes àmfores rompudes de dins. No. Enric Colom ha arribat a la conclusió que oferien vi en els déus perquè la travessia, que en aquell temps era molt perillosa, els hi anés bé. Interessantíssim. Igual d'interessant també el concert de diumenge a Muro, a càrrec de Simó Orfila, dins el Festival Miquel Tortell. Parlarem amb en Feliu Prats, en l'organitzador, per saber ben quin serà el repertori en aquesta edició de, número 13, 23, perdó, d'aquest Festival Miquel Tortell, que ret homenatge en aquest mestre morer. I també avui en Xavi Oliver ens parlarà d'un idioma molt curiós. Se parla aquí, molt a prop, aquí en el sud de les nostres illes, en el nord d'Àfrica, se parla samàsic, que és una llengua berber, que va estar a punt de desaparèixer, però que, curiosament, té molta relació en el nostre idioma. Ara que parlàvem d'Aucanada, el Cudi, o Fabaguera, tot això són paraules que venen de samàsic, de berber, gràcies a per mort de la dominació musulmana. Començam, idò, Yolanda Ruiz, la producció, Facundo Tenagli, en el control tècnic. Això és el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Semblava un tema original de Spencer Davis Group, que en aquesta ocasió escoltàvem amb veu dels Blues Brothers, Dan Aykroyd i John Belushi, per aquella pel·lícula tan meravellosa que l'any 1980 molt va fer gaudir, que se titulava Granujas a todo ritmo. Ara imagineu com eren els títols en aquell temps. Bueno, anem per feines, perquè el nostre company Andreu Bernat, des de Digital Top Pla, ha entrevistat fa poc en Joe Halls, responsable del projecte Regenera, d'allà, i que també està en el cap de bandes a finca Sant Moragues. Amb ell vam parlar fa poc perquè va rebre un premi. Regenera, d'allà, és una iniciativa comunitària que vol impulsar la regeneració ambiental, econòmica i social de d'allà, però també del conjunt de la Serra de Tramuntana. Tot passa per la gestió forestal i la reactivació del sector primari. Joe Halls, benvingut de nou al dia Mallorca. Com estàs?
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Bueno, tu dius que Regenera d'allà surt de la consciència, que l'any passat han de contar que a la península se va cremar la superfície equivalent a tot Balears. A Califòrnia cada any hi ha uns incendis ferets, terribles. I crec que de cada vegada dius que la gent pren més consciència del que tenim a tramuntana, que està un poquet abandonada pel que fa a l'activitat agropecuària, perquè un temps hi havia pagesos i ara en queden pocs. Compte'm, jo.
Exacte. Sí, és un problema que coneixem des de fa molt, no? Que cada vegada el camp és menys rendible, no? I, per tant, s'abandona. És així de senzill. Vivim a un espai cultural, a un espai agrícola. Això no és un paisatge salvatge. Això necessita de la mà de les persones. I des de que no hi ha pageses, com tu dius, pues no se gestiona. Això és així.
Clar, i en aquest moment dius que és perill. És que tenim massa forestal, va que és redundància.
Sí.
Per aventura, més que mai. Massa forestal, sí. Explica-ho per tots aquests que no ho entenguin, és allò que no són arbres vius, no? O fins i tot arbres vius.
Arbres vius i no vius. Sí, és sorprenent que realment molta gent no se n'adona, però han passat de 3 milions d'arbres a finals del segle XIX a 60 milions d'arbres ara mateix. Això seria fantàstic si fóssim capaços de gestionar aquests arbres i assegurar que no se cremassin. El problema és que ara mateix tenim més superfície forestal que mai i la tenim més abandonada que mai. Per aquest motiu, clar, tenim aquesta massa tan densa, no? Sabeu, a molt de boscs, quan passeig per la tramuntana, que tenim un excés de densitat, també, aquests pinars que veiem hipercompetitius, on quasi no caben els pins, no? I tots intenten obrir-se pas, no són pins feliços, tampoc són boscs que no estan en un estat òptim, i el gran perill és que un bosc com aquest, si comença a cremar, no s'atura, perquè és que amb aquesta densitat és molt, molt, molt difícil d'aturar un foc. Per tant, això és precisament un dels pilars, diguéssim, que varen motivar aquest projecte de Regenera d'EA, rellençar una activitat forestal, rellençar una gestió dels boscos per poder tenir boscs més sans, més biodiversos, més resilients, i reduir aquest perill enorme que tenim d'incendis.
L'any passat, quan els incendis... Bé, en l'estiu passat, quan els incendis de la península, la immensa majoria d'enginyers forestals experts deien que els incendis de l'estiu s'apaguen en l'hivern amb una bona gestió forestal. I, de fet, ho va dir fa poc en Andreu Bernat que quan ja hi ha un incendi és que ja fa tard, no?
Sí. Apagar un incendi implica que hi ha hagut un fracàs, perquè aquest incendi s'hauria d'evitar. Realment, cada euro que invertim en prevenció, és a dir, com tu dius, a l'hivern, no?, a gestionar un bosc, se multiplica per un factor considerable en quant a extinció, no? Els boscos s'han de gestionar, i realment lo trist és que avui en dia, degut a les importacions barates, al plàstic o fins i tot fustes barates importades, ja pràcticament no surt a compte, o mos pensam que no surt a compte, perquè no feim les matemàtiques bé, no tenim en compte el risc d'incendi. El que DEA està fent és precisament canviar el xip i està fent tallafocs, regenerant, recuperant, per exemple, olivars i altres cultius, i de la fusta que traïm, estem fent des de mobles, perquè tradicionalment s'empleava la fusta fusta de pi.
Sí.
El problema és que necessita un tractament específic, s'ha de deixar amb aigua durant fins a un any, però si se fa correctament, si ho fem amb paciència, amb coneixement tradicional, se pot emplear perfectament. Antigament se feia tot tipus de coses amb fusta de pi. I ara estem fent mobles, estem utilitzant també per fer estella, per fer pellets, per encalentir, o fins i tot per refredar edificis, s'ha de tornar a utilitzar. Això és clau.
Clar. És veure, per aïllar edificis, certament, és un bon aïllant. De fet, les cases, antigues cases de segons quins països que estaven fetes de fusta, la fusta és un bon aïllant. Tu també dius, en Andreu Bernat de Top Pla, li vares dir que de cada vegada hi ha més gent vivint en zones de contacte entre el bosc i els nuclis habitats. I això també és un perill perquè les persones som un perill pel bosc i un incendi és un perill per les persones, és a dir, es doble el risc.
Exacte, exacte. No, és, fixa't, hi ha una cosa que se diu habitualment en els cercles d'enginyers forestals i tal, que és que tenim masses forestals més grosses que mai, per tant, incendis potencials més grossos, masses forestals més denses que mai, per tant, incendis més virulents, més difícils d'apagar, i més interfàs urbana-forestal que mai, de manera que aquests incendis són més perillosos que mai. Clar, és un trinomi dramàtic, realment. Hem de fer alguna cosa, no mos queda altra opció.
Cert, perquè si pensàvem fa 60 o 70 anys, era absolutament impossible que una persona tingués un xalatasso enmig de la muntanya perquè no hi arribava ni electricitat, no tenia aigua, i clar, la gent s'ajuntava en els pobles perquè som animals socials, i ara, clar, tothom vol viure lluny de tothom i no fer poble. També dius que Caladea és un exemple clar de lo que està passant a tota la serra de tramuntana. Per què? És un exemple. Ho podrem extrapolar, ho podem extrapolar des de Sant Elm fins a Formentor, no?
Sí, cada lloc amb les seves particularitats, no? El que passa és que a Deà sí que tenim un poc moltes dinàmiques o moltes realitats de la serra les tenim magnificades, les tenim molt visibles i molt concentrades de qualque manera, però és un municipi molt petit, amb moltíssima afluència de visitants, com molt d'altres municipis, no? Però és un poc l'exemple quasi paradigmàtic de petit edifici, petit municipi rural, amb moltíssima afluència, amb molta gent nova, que, com tu dius, els nous habitants que moltes vegades no saben dels usos tradicionals. Molta gent que arriba a un municipi com Deà i compra una vivenda, una finca, no sap que això és un espai agrícola que necessita de gestió. A molts de llocs del món, la naturalesa se cuida tota sola, entre cometes, no? Sí. Perquè una naturalesa salvatge, tu la deixes i està quasi millor que si la toques, no? Aquí no és escàs. Per tant, és molt important, i a Deà el que estem fent és moltíssima pedagogia amb moltes vegades amb els nous vinguts, sobre la necessitat de gestionar, no? I fins i tot hem fet captació de recursos, hem recaudat més de 200.000 euros de propietaris, molts, per no dir la gran majoria, estrangers, que han comprat en la zona i quan els hi expliques, els interpel·les i expliques la situació, clar, canvies xip, i no només decideixen gestionar el seu bosc, el seu olivar, sinó que fins i tot aporten dobbers a un fons comú per gestionar aquells olivars o aquells boscs d'aquells que potser no tenen la possibilitat, no tenen el luxe de poder fer-ho ells mateixos. Per tant, és un projecte molt guapo, perquè hi ha un component de solidaritat, de pedagogia, de gestió comunitària, compartida. Cala Deà, en concret, clar, és un dels punts més crítics, perquè, bueno, tots ho sabem, no? És una cala quasi mítica, no? I que tothom hi vol anar, que no hi cabem, yeah. Tot ple de cotxes, ús públic descontrolat en segons quins moments, a més, fins i tot hem arribat a veure restes de qualque barbacoa, no? A Torrada.
Mare de Déu.
Coses així, no? Que dius, ostres, com pot ser? Però, clar, fent aquesta pedagogia i fent, allà estem fent unes intervencions molt concretes de un tallafocs específic que separa la massa forestal de la zona costera, de la zona de la cala, de la massa forestal de la muntanya, diguéssim, que envolta Deà. I ja estem fent un tallafocs important, del qual estem, com deies, traient tant fusta per carpinteria com fusta per tema energètic d'Estella, i ficant animals. Clar, això és clar, ho has comentat a la introducció, abans hi havia animals pasturant. I això és clau, perquè els animals mantenen el sotobosc controlat. No les 40.000 cabres que tenim desperdigades.
No, això és una altra cosa. Tu parles de la vaca mallorquina, per exemple.
Parlo de vaca mallorquina, de someres, d'ovella mallorquina és fantàstica, perquè és una ovella pràcticament autònoma, independent, que viu quasi com una cabra, però que després te dona llana, de la carn, és fantàstic. I això és precisament el que estem treballant per recuperar Deà. Aquest ús tradicional, aquest de qualque manera actualitzat. Actualitzat, duit en el segle XXI i adaptat en la mesura de lo possible perquè pugui tenir una viabilitat. Nosaltres estem obsessionats, i no me canso de dir-ho, hem de tornar el valor en els productes de la terra. Sí, sí. Hem de trobar la manera de que realment un hotel, un ajuntament, una escola pugui encalentir el seu edifici o fins i tot refredar amb estella, perquè molta gent no ho sap, però l'estella de pi és fantàstica per aire condicionat. Tots aquests edificis que necessiten climatització tot l'any, calefacció en l'estiu, aire condicionat, calefacció en l'hivern, aire condicionat en l'estiu, tots aquests edificis realment haurien de fer-ho amb estella o amb pellet, perquè ja comencen a sortir els números. Estem veient en el món el que està passant amb els combustibles fòssils. A dia d'avui ja surten els números per escalfar i refredar un edifici amb estella local. És a dir, que no, ja no tenim excuses.
Des d'aquí, nosaltres sempre intentem donar veu i propaganda tot el que ens sembla positiu per al nostre medi ambient, o també per causes solidàries, òbviament. Però des d'aquí volem dir a tot Mallorca que aquest projecte regenera d'allà, que se pot fer sensible a la resta de la serra de Tramuntana, que el duen Joe Halls, de la finca Sant Moragues, que ha estat guardonat recentment per la gestió que fa allà. I des d'aquí fem una crida a tots els pagesos, propietaris de finques, ajuntaments que se vulguin interessar en tot el que estan parlant, de tornar a donar valor a la nostra terra, tot el que antigament se feia, perquè no estan parlant de res estrany. Ahir parlaven de fer compost i no res estrany, això és una cosa que el meu prediu feia. No estan exacte. Parlant de res de nou, és que és una cosa que hem oblidat durant 50 anys i ara sembla que no s'ha fet mai. Per tant, des d'aquí regenera d'allà, Joe Halls és el seu impulsor de la finca Sant Moragues. Joe, estem en contacte perquè si no és per una cosa o per l'altra, sempre ens agrada parlar de la importància que té el nostre entorn, el nostre medi ambient, i per dalt la serra de Tramuntana, és que més, no mos cansarem de dir, és que és patrimoni de la humanitat. Joe, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran i parlam prest. Gràcies, Joe.
Vinga.
Salut. Bona, nosaltres ara pegarem un bot fins al Cudi per parlar d'història i d'estendre romans, perquè sembla que una font que se pensaven que era per beure els mariners romans, sembla que no, que era una font ritual. Ara vos ho explicarem.
El dia a Mallorca. IB3 Radio es servei públic. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
A, B, C, D, E, F. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. In Kalamazoo, don't wanna boast, but I know she's a toast of Kalamazoo. Years have gone by, my how she grew. I liked her looks when I carried her books in Kalamazoo. I'm gonna send a wire, hopping on a flyer, leaving today. Am I dreaming? I can hear her screaming. Hiya, Mr. Jackson. Everything's okay. K-A-L-A-M-A-Z-O. Oh, what a gal. A real pipperoo. I'll make my bid for that freckle-faced kid I'm hurrying to. I'm going to Michigan to see the sweetest gal. Kalamazoo.
Impressionant que aquest tema tingui 84 anys. Glenn Miller en so I've Got a Girl in Kalamazoo, 1942. Això sí que era swing, una verdadera lliçó de música. Bueno, ara volem bussejar a la font de les Aiguades que se va descobrir per part d'un grup d'espeleòlegs fa 28 anys, a Ucanada, al Cudi, perquè fa anys que els arqueòlegs no se posaven d'acord sobre quina era la seva utilitat en temps dels romans. Però sembla que ara comença a haver-hi llum en el final del túnel i li ha posat aquesta llum l'arqueòleg Enric Colom. Bon dia, Enric, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia. Bueno, gràcies per convidar-me.
És que ens van quedar molt interessats quan vàrem veure que se creia que era una font on bevien els mariners, però tu ara has esbrinat que era com un lloc d'ofrena, perquè els diners bé se travessia. Conta-mos, Enric, com has arribat a aquesta conclusió?
Correcte, així és. Mira, clar, si ve en un principi la hipòtesi més, la més directa, la que ve primer en el cap, sigui la de fer aiguada, perquè, clar, la cova sí que se va utilitzar per fer aiguada, diguéssim, en època islàmica hi ha recipients, relacionats com amb el procés de fer aiguada, i també època moderna i fins i tot contemporània. I també hi ha testimonis del segle XVIII d'un personatge que es diu Carlos Berenguer, que ell diu que sí, que aquella cova s'utilitza per recollir aigua, i que a més aquella aigua, diguéssim, és coneguda per tots els mariners de la Mediterrània perquè no se corromp, o sigui, no se fa malbé, diguéssim, durant les travessies marítimes que quan ja se van podien durar fins i tot anys. Aleshores, sí que se va utilitzar com a aiguada. Què passa? Que jo no me sentia còmode amb una presència tan massiva d'àmfores a dins la cavitat. No me quadrava gens ni mica que tal quantitat d'àmfores pogués respondre en aquesta voluntat de fer aiguada, perquè...
Estan parlant de 200 que n'han tret i 200 que poden quedar més allà. Gairebé 400.
Sí, hi ha una quantitat de material. Correcte, sí, hi ha una quantitat de material espectacular, i ara, diguéssim, en aquest moment estem iniciant un projecte juntament amb altres arqueòlegs, amb Miquel Àngel Cau de la Universitat de Barcelona i Miquel Àngel Fumàs, i a Manel Fumàs per diguéssim, reexcavar i recuperar la resta de material d'aquesta cavitat. I clar, aquest és el problema, que no m'acabava de quadrar aquesta hipòtesi de sa aiguada, i, diguéssim, mitjançant, diguéssim, l'anàlisi acurada de totes les àmfores, vaig descobrir, diguéssim, un patró de fragmentació que se repeteix en el 95% d'aquests contenidors amfòrics, i és que estan romputs tots d'idèntica manera. Això, clar, òbviament no és fruit d'una casualitat, sinó que clarament se tracta d'un patró que mitjançant el qual, diguéssim, s'obrien aquestes àmfores una vegada estant a baix. Clar, per la pròpia morfologia d'aquesta cavitat, diguéssim, només hi ha un raconet en el qual se pot estar de peu, diguéssim, sense entrar directament a dins l'aigua, que és com una espècie de un raconet com una encletxa, on hi ha restes de sutges, esperats, és a dir, que ja varen baixar amb torxes i amb llumetes per il·luminar aquest espai, perquè hem de recordar que ja en el final del pou ja la foscor és absoluta, diguéssim, és un lloc que si no t'agrada, o sigui, és molt claustrofòbic, si no t'agraden els espais tancats, les fosques, és a dir, és un lloc
que és impossible que és impossible que fa 1.500, 2.000 anys els romans hi davallassin, no? Perquè tu hi has davallat, sí, però sí, és molt difícil que els depositassin ells, no?
És a dir, ells sí que davallaven per vessar aquest vi, és a dir, baixaven la maniobra que jo crec que seguien era baixar fins en aquesta encletxa. Ells, o sigui, primer una persona, després els hi baixaven una àmfora, i aleshores ells rompien el coll, diguéssim, la vora per vessar aquest vi. Aleshores, una vegada romput el coll de l'àmfora, abocaven el vi directament sobre l'aigua i la tiraven, diguéssim, i la llançaven sobre la superfície de l'aigua. Això explicaria que les àmfores s'hagin enfonsat, perquè una àmfora, diguéssim, buida, és com una boia, és a dir, té tal quantitat d'aire a dins que no s'enfonsa.
Sura.
Perquè si haguessin enfonsat, suren molt, encara que sigui mentida, encara que pesin 25 quilos, suren moltíssim.
Clar, però clar, una cosa, Enric, per què tirar mares dir? Sí, perquè han de pensar que en aquell temps hi havia molta veneració en els déus de la mà.
Clar, clar.
I per què tirar mares dir concretament en aquell lloc? Era com un ofrena en els déus, però per què els hi anàs bé concretament que la travessia?
Això mateix. Així és. És a dir, en el món ritual romà, que encara que sigui molt desconegut a dia d'avui, especialment aquests cultes més privats i més íntims, que no tenen una superestructura ni una jerarquia eclesiàstica, diguéssim, entre còmetes, el que se fa està documentat que els oferents, és a dir, les persones que demanen algun favor als déus, sempre ofereixen alguna cosa relacionada amb allò que estan cercant. És a dir, i és fet que siguin àmfores, crec que està íntimament relacionat amb el fet de que, diguéssim, el viatge marítim entre les Illes Balears i l'estret de Bonifaci, que se troba entre les Illes de Còrsega i Sardenya, que és una ruta de les més utilitzades a l'antiguitat, diguéssim, has de ser més complicades a nivell tècnic perquè entre aquestes illes existeix el major desert visual del Mediterrani occidental. Això què vol dir? Que durant dies els mariners havien de navegar en condicions oceàniques, és a dir, sense cap referència terrestre, sense cap guia.
No veien res, sí.
Això mateix. I en un moment en què la navegació en aquella època encara no s'havia inventat l'astrolabi, ni molt menys sextant, ni instruments que d'avui sí que ens permeten, diguéssim, conèixer la nostra posició a alta mà, en aquell moment no, era una navegació per estima. Aleshores, un dels factors, diguéssim, un dels punts més perillosos en aquest viatge, que està molt documentat, el viatge, diguéssim, d'aquestes àmfores tarraconenses, que si més majoria de les àmfores que ja se poden desigual són tarraconenses, és a dir, àmfores que feien un viatge des de la costa catalana i valenciana fins a la península itàlica, diguéssim, el darrer punt, la darrera escala, eren les Illes Balears abans de passar, diguéssim, a la part realment complicada del viatge. I crec que per aquest motiu oferien les àmfores i per això, diguéssim, aquest tipus de jaciments són molt afortunats a Illa de Mallorca perquè no se documenta cap altra banda de tot el món romà. És a dir, hem de sentir-nos molt orgullosos de comptar amb fondes desiguades i amb altres jaciments com són la cova de la Llumet a l'arxipèlag de Cabrera o la cova del drac de Rafal d'Esports a Santanyí, on se documenten també aquestes ofrenes d'àmfores. A part de, clar, fondes desiguades, diguéssim, és el paradigma d'aquest tipus de santuari per la quantitat de material que hi ha, però hi ha unes tres coves a Mallorca on se documenta aquest mateix ritual. Les àmfores estan igualment copetjades d'aquesta manera, són llocs de molt difícil accés, sempre hi ha una presència d'aigua dolça, d'unyat d'aigua dolça, etc. És a dir, són molt afortunats i crec que és un jaciment importantíssim que s'ha de cuidar, s'ha d'estudiar al complet i s'ha de recuperar tot el material que encara hi queda dins, crec.
I tu ara ho acabes de dir, perquè eren de Tarraco, del sector del Tarragona, però sí, que inicialment també se pensaven que eren d'origen itàlic, però no, són de Tarraco.
Correcte. Sí, clar. En un principi s'havia pensat això, que eren àmfores itàliques, és a dir, produïdes i envasades en via a la península itàlica, però no, quan vaig... Clar, jo en aquell moment estava fent la tesi doctoral sobre diguéssim, centres productors d'àmfores i envasat de vi tarraconense. Clar, tarraconense en aquell moment, diguéssim, no compren únicament, diguéssim, al voltant de...
De Tarragona, de, no, tot
era tot. Seria, sí, era, diguéssim, tota la costa catalana i part de la valenciana. I, sí, sí.
Efectivament.
I clar, sí. I va ser gràcies a que en Xisco Gràcia i altres, diguéssim, espeleobussetjadors del grup nord de Mallorca, Societat Espeleològica Balear, diguéssim, publiquessin article en fotos que vaig poder comprovar com gràcies a les fotos de segells d'àmfores que publicaven, perquè, diguéssim, els productors d'àmfores segellaven les seves produccions, com ara, per exemple, també se fan els terrissaires, diguéssim, fan un segell, hi ha una marca que identifica, diguéssim, les seves produccions per diguéssim, per, sí, perquè se sàpiga que són seves. I clar, quan vaig veure aquelles imatges d'aquestes marques, vaig dir, ostres, aquestes marques no són itàliques, són tarraconenses, és a dir, de diferents terrisseries situades principalment a lo que és ara la zona de desembocadura del Baix Llobregat. Sí, de Riu Llobregat, a la zona del Baix Llobregat.
Perquè ja m'ho faci una idea, sí. Ukenada, d'acord, sí. jo m'ho pot mirar en si lloc d'Ukenada, allà al Cudi, davant dels golfs, això, sí. Per on cauria aquesta cova, aproximadament? Més a l'esquerra, no?
Sí, sí, això està, diguéssim, a prop de la carretera d'accés que va cap a Escant de Golf. És més, els espeleobussejadors la varen poder descobrir quan s'estava construint la carretera d'accés cap a Escant de Golf d'Ocanada. I està per allà a prop. Està protegida i tal, perquè no hi entri ningú.
No, és per allò fer-me una idea. No me diguis a bones, sí, sí, no me diguis a bones, perquè després passa allò que passa. El seu vaixell romà que hi ha les fontanelles. No me diguis exactament a bones. No, si ja m'agrada aquella zona, és per saber. Escolta, una darrera cosa. Acabes de recopilar la teva recerca arqueològica amb un llibre de caire acadèmic sobre santuaris costaners d'època romana relacionats amb la navegació. Quan sortirà? Quan el podrem tenir?
I ara mateix està, diguéssim, en procés d'editorial. Aleshores, està enviat a una sèrie d'editorials. Tan bon punt me donguin, diguéssim, es vistiplau, se posarà en marxa. Jo vull creure que d'aquí un any, com a màxim, ja sortirà a la llum. I bàsicament, diguéssim, recopila tot l'estudi del material i totes les evidències que m'han duit a plantejar aquesta hipòtesi en contra, diguéssim, de l'aiguada. Diguéssim que aquestes ànfores no responen en cap moment a una voluntat de fer aiguada, ja que no és un tipus de recipient que no és òptim per recollir aigua, n'hi ha de moltíssim millors. I diguéssim, tot això està recollit en el llibre, així com, diguéssim, els paral·lels que també he trobat a Silla de Mallorca, que són els que he comentat abans.
Idò, digue-mos cosa, perquè és que Mallorca pegues una portada en terra i te surten un que era molt de coses històriques, i és molt xulo tot això. Sí. A més, és molt xulo. Sí, sí. No sé per què se fa ficció de vegades poguem contar història. Lo meravellós que és tot el que tenim aquí a la nostra illa, si no és una cosa, és altra. Enric Colom, arqueòleg, idò, espera que surti el teu llibre sobre santuaris costaners d'època romana relacionats amb la navegació aquí a Ca Nostra. Quedam en contacte i moltíssimes gràcies per aclarir-nos aquesta meravella, el cap i la fi, una font que servia no per beure aigua, sinó per abocar-hi vi, en ofrena en els déus, perquè s'atravessia fins a Còrsega i Sicília en es bé romàntic, històric, però cert. Enric, moltíssimes gràcies, una ferrada.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
Salut,
gràcies.
Nosaltres ara tot d'una anàrem a encenar la radiografia mallorquina.
Leaving today. Am I dreaming? I can hear her screaming. Hiya, Mr. Jackson. Everything's O-K-A-L-A-M-A-Z-O. Oh, what a gal. A real flipperoo. I'll make my bid for that freckle-faced kid I'm hurrying to. I'm going to Michigan to see the sweetest gal.
El dia a Mallorca. Radiografia mallorquina.
Bueno, avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem fer una recomanació musical de molt de nivell.
Veus dins dels meus ulls lo que esperes que et digui amb sa mirada. Si trobes que tal vegada ses promeses d'amor no són sinceres.
És ni més ni manco que el baríton menorquí Simor Fila, que diumenge participa a l'edició número 13 del Festival Miquel Tortell, que se fa a l'Iglésia de Santa Anna a les 7 del capvespre. El baix i baríton Simor Fila, menorquí, compartirà el repertori, escenari i els aplaudiments dels públics en Alexandre Calafat, en el piano. Per això volem parlar amb en Feliu Prats, que és organitzador d'aquesta, bé, 23 anys, Feliu, de Festival Miquel Tortell. Com estàs? Bon dia.
Hola, beníssim, moltes gràcies.
Primer de tot, anem a recordar que Miquel Tortell va ser un gran compositor i organista.
De Muró.
Exacte, de Muré, i se sent verència musical continua viva a través d'aquest cicle de concerts que, alerta, són de primer nivell, no?
Bé, és el que intentem cercar. El que volem fer és una mica conjuntar una... Tenim a dins el mateix festival un cicle de joves intèrpretes que són gent de Muro, que acaben cada any la seva carrera de, o de violí o de piano, enguany en tenim dos, i tot això combinat amb grups tant musicals com corals d'aquí de Mallorca, i també si podem dur gent de fora per fer, diguéssim, tot un conjunt que quedi tot ben redó.
I, bueno, i l'Iglesia de Santa Anna de Muro, que no només és l'edifici que és impressionant, és preciós, sinó que l'acústica és excepcional. No se pot triar un lloc millor, no?
Bueno, aquí a Muro tenim dues iglesis. Tenim l'església de Sant Joan Baptista, que és, diguéssim, l'església grossa,
sí.
I després tenim aquesta, que és més petita. El que passa que tothom que ve, sobretot a Cantac, queden gratament sorpresos perquè és vera. Jo també he cantat en aquesta iglesia i la veritat és que sona molt bé, és molt grata perquè el so que tu sents t'ajuda molt a que tu puguis fer un bon concert.
I bueno, també hem de parlar que la veu de Simó Orfila, que és un baríton baix, no debades, aquí de dins també sí que ressona bé. Què mos pot contar del repertori? Si se pot contar qualque cosa del que podrem veure diumenge a les 7 a Muro. Conta-mos.
Bé, primer dic que en Simó Orfila l'any passat va ser triat el millor cantant líric masculí de l'Associació de Teatres d'Espanya, d'Òpera 21. Més que res per una Carmen que va fer en el Liceu, que bueno, va brodar, no? És un lot que ja fa molts anys que ho sent cantar i, bueno, ha canviat moltíssim. Va començar a cantar en Alfredo Kraus, estudiant en Alfredo Kraus, i ara diumenge mos farà una mica un repertori, mos farà cançó menorquina, no? Típica de Menorca, perquè ella és de Menorca. Després mos farà una mica d'òpera i també mos farà una mica de sarsuela, que són un poc lo que conforma el seu repertori.
I també no hem de deixar de banda el pianista, perquè en Alejandro Calafano de Bades és el pianista d'Antoni Lliteres i d'Enigma Hidalgo, del trio, i és un pianista també de primer nivell, d'aquests que de lectura a primera vista i només mirant Simó ja se deuen entendre, sí. sense haver assajat, el d'aquests pianistes no. Màgics.
Sí, de fet, el pianista l'ha triat en Simó.
Normal.
Perquè jo quan vaig xerrar amb Simó, que me va dir sí, m'encantaria venir i tal, i van trobar una data, li vaig dir, mira, pot triar tu, el pianista, si ho vols que vengui de fora. Va dir, no, en Alejandro que l'ha fet, i vaig contar en Alejandro, i també m'ho va dir que sí, i la data anava bé, i bueno, han estat passant aquests dies a casa seva tot el repertori, i m'ha dit que estava, som molt contents de poder venir a Mallorca a cantar.
Escolta, no sé si la capacitat de l'Iglesia de Santa Anna, recordeu el concert dins del Festival Miquel Tortell, és diumenge a les 7, però la capacitat, entrada, lliure, preu, encara hi cap gent, no n'hi cap, ho dic perquè no se facin il·lusions, si no tenen plaça. Ja.
Bueno, en principi no hi haurà problemes encara que les localitats són gratuïtes, m'entens? No cobram nosaltres per aquest concert. En els concerts que fem a dins el que és el festival solen ser gratuïts. El que passa és que té una capacitat que jo crec que s'omplirà, però que no hi haurà gent. A veure, tanta sort si pugui haver gent de dreta, perquè això vol dir que ha estat un èxit de públic, però bueno... Lo que no cercam és un èxit de públic. Cercam que el públic que vengui sí que se'n vagi amb el gust de que ha estat un èxit el concert perquè ens hi ha agradat molt.
I doncs, ja ho sabeu, diumenge a les 7 a l'Iglesia de Santa Anna de Muro, sí, dins no? el Festival Miquel Tortell, que ja arriba a l'edició número 23, en Simó Orfila, ni més ni manco, acompanyat en el piano per Alejandro Calafat, 23 edicions ja del Festival Miquel Tortell. Feliu Prats, moltíssimes gràcies, enhorabona per continuar en el cap davant d'aquest festival i dur sempre el millor del millor de la nostra música actual. Gràcies, Feliu, una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de nosaltres ara ens hem volgut en Simó Orfila, on anirem tot d'una en el món de paraules d'en Xavi Oliver, que ja és per aquí.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Xavi Olives, que sempre me poses cançons que m'agraden, si és el Golden Hair d'Amèrica, per
és fàcil,
favor.
És fàcil fer-te content, eh?
Oh, sempre... quina meravella.
Sí, 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 ja és la música que t'agrada. Com anem?
Beníssim, perquè jo m'agrada molt els divendres i els dilluns, perquè venen els Xavis. Els divendres ve en Xavi Olives i els dilluns ven Xavi Canyelles.
Ah,
i sempre me poses ben valtros dos.
Moltes gràcies, un per acabar la setmana, un per començar la...
Exacte, sí.
Molt bé, Jaume, bueno, hem de viatjar. Vinga. Hem de viatjar, però no gaire enfora, però sí enrere en el temps. Avui travessam la Mediterrània, arribam al nord d'Àfrica, un territori immens que va des del Marroc fins a Egipte, passant per Algèria, Tunísia, Líbia, i allà és una de les llengües més antigues encara vives al món, l'amazic, també conegut com a berber. Per veure que els amazics són els popularment coneguts com a berbers, però val a dir que té un origen etimològic i pejoratiu i és estranger i vol dir bàrbar.
Sí.
D'acord? Per tant, els faran referència com a amazic. És una llengua que no només és història, sinó que és identitat, resistència i un futur per a milions i milions de persones. L'amazic no és una sola llengua, sinó que és un conjunt de varietats que formen part de la família afroasiàtica, la mateixa de l'àrab o l'hebreu. Es calcula que entre 25 i 30 milions de persones parlen alguna varietat amaziga, especialment al Marroc i Algèria, però també a altres zones del nord d'Àfrica i a comunitats emigrades a Europa, aquí, per exemple, o a Catalunya. Variants són les següents: el tuareg, que es parla al Sàhara, el kabil, al nord d'Algèria, el xilha, el rifeny. Existeix un esforç per crear un tamazic estàndard,
sí,
que unifiqui totes aquestes variants, però no és tasca senzilla, i l'ensenyament oficial a les escoles i el mitjà de comunicació, això aniria francament molt bé, però, com dèiem, no és gens fàcil.
In Amazic, we don't say I love you, but we say wakme atere, wakme adiragul.
I dalt, d'aquesta manera, es diuen que s'estimen.
No, mira, curiós.
Durant molts segles, però, l'amazic va ser una llengua invisibilitzada. Amb la islamització del nord d'Àfrica, l'àrab es va convertir en la llengua de cultura, religió i administració. I l'amazic va perdre presència en àmbits oficials. Durant el segle XX, però, amb la formació dels estats moderns, aquesta situació se va accentuar. Molts governs varen apostar per una identitat única basada en l'àrab, i el parlar amazic sovint se percebia com un signe de manca de prestigi social. Clar, què passa amb això? Que provoca una forta pressió lingüística i, en alguns casos, la pèrdua de la transmissió entre generacions, que és aquí on és tota aquesta pèrdua i on la llengua perd tanta força. Però la consciència lingüística dels parlants va brollar i van fer pressió, i per això, a les darreres dècades, hi ha hagut un canvi profund. Al Marroc, l'amazic és llengua oficial des del 2011, i Algèria també està reconegut oficialment. S'han creat escoles, mitjans de comunicació, institucions lingüístiques, i fins i tot hi ha hagut una estandardització parcial d'aquesta llengua. I, clar, aquest procés de recuperació forma part d'un moviment més ampli de reivindicació cultural, identitària, amaziga, que defensa la diversitat dins els estats nord-africans.
Molt curiós. I, a més, un dels elements característics que té l'amazic és el seu alfabet tradicional, que se diu Tifinagh.
Exactament, exactament. I és un sistema d'escriptura molt antic, que avui s'ha recuperat, com dèiem, i que se pot veure ja en senyalitzacions públiques, llibres, mitjans de comunicació. I, clar, veure cartells en àrab i amazic, amb dos sistemes d'escriptures diferents, és una imatge que és de cada vegada més habitual al Marroc. I aquest fet, vulguis o no, simbolitza no només una llengua, sinó una voluntat de reconèixer la història que durant molts anys havia quedat en segon pla i que, de qualque manera, com explicàvem abans, Jaume, no se transmetia de pares a fills, sí, entre generacions, i això feia que morís a poc a poquet, però gràcies a Déu i per sort s'ha recuperat. Des del punt de vista sociolingüístic, la situació és especialment interessant, perquè molts parlants amazics viuen en contextos multilingües i és habitual que una persona parli amazic a casa, ara pel carrer, i en contextos formals i francès, perdoneu, menys, i que parli amazic a casa, al carrer, i en contextos formals, però després també ho combini en francès, castellà, sí, català, en l'àmbit educatiu o laboral. Clar, i aquest plurilingüisme el que crea és una comunicació, sinó també crea una manera de situar-se dins la societat. I, a més, la diàspora amaziga ha tingut un paper clau a la revitalització de la llengua. Molts de joves nascuts a Europa han redescobert l'amazic com a part de la seva identitat i han impulsat projectes culturals, música, contingut digital i xarxes socials en aquesta llengua. De fet, per fer aquesta secció hem investigat i, efectivament, n'hi ha batzef. I tot això ha contribuït a donar-li una nova visibilitat, especialment entre generacions més joves.
Entonces, nosotros somos los bereberes que viven en el desierto. ¿Qué significa bereber? Es hombre libre. Somos nacidos dentro de las dunas. Y vivimos, ¿me entiendes? En las jaimas, con los dromedarios y todo eso. Siempre mueven, ¿me entiendes? No quedan siempre en sitio. Cambian sitios para la comida de los animales, los dromedarios, cabras. Cuando calor, por ejemplo, vivimos cerca de un río donde hay palmeras, hay agua, la sombra. Mejor, como ahora es frío, más me entiendes, cerca del desierto.
Mira, de fet, Xavi, l'amazic i el berber té una liaison, està lligada molt a la nostra llengua, perquè la dominació musulmana va provenir del nord d'Àfrica i molt dels arabismes que tenim en el català provenen no de l'àrab estàndard, sinó dels berbers, o l'amazic, el canada, el gaida, ara parlàvem precisament d'Aufabaguera, Biniali, Binibeca, Binifaldó, tots els arabismes que tenim aquí no són arabismes, són provenents de l'amazic o del berber, és a dir, Sifilan Prim.
Clar, no?
Sifilan Prim, totes aquestes paraules que per nosaltres són normals i corrents, les devem a la dominació musulmana i a l'amazic, en el berber. De fet, el cap de barbaria, a Formentera, se diu així perquè mirava cap al nord d'Àfrica, d'on venien els bàrbars.
Ah, mira, però...
Barbaria, efectivament. Sí, sí, és molt curiós, l'amazic o berber, que més... té una tradició oral molt important, no?
I superrica, que se reflecteix en els refranys i la saviesa de la vida al desert, l'hospitalitat i l'importància de la comunitat. Han fet una selecció de refranys amazics destacats, d'acord? Per exemple, el primer te és suau com la vida, el segon dolç com l'amor i el tercer amarg com la mort.
Ui.
Això ho diuen molt, i és aquest proverbi descriu les tres etapes de la preparació del te i el respecte cap al convidat. Primer té suau com la vida, el segon dolç i el tercer amarg. Bueno, les millors vistes són les més curtes, les millors visites són les més curtes.
Això és molt mallorquí, eh? Està ja... molt... Veus, com hi ha? Les millors visites... No, vinga, no mornes que ara feinosa, que estiguin se'n volen a lleure.
Sí. És a dir, clar, quan te diuen això, això valora la prudència per no ser una càrrega de per l'anfitrió. És a dir, vés amb bones i no...
Sí, molt bé.
No t'estiguis tot sobre baixa, sinó...
Sí, basta.
Exacte, amb basta. Més, segueix el mentider fins a la porta de casa seva.
Sí.
Això vol dir que la veritat sempre acaba sortint a la llum.
Sí, la sempre... veritat sempre surt, sí, és cert. Sí.
No te queixis desfred si dorms a l'intempèrie.
Clar. És que no val pols que no vagi cera.
Exactament, nosaltres tenim equivalents per tot. Ja ho veiem, això és acceptar la responsabilitat de ses pròpies decisions, fer-se encàrrec. Molt bé, el que s'ha escrit al front, els ulls ho veuran. Això fa referència a Inés d'Estí. Aquesta és un poc més... no és tan evident, però bueno. Més qüestions. Una sola mà no pot aplaudir. Aquesta sí que és molt guapa.
Maca, sí, sí.
Aquesta necessitat de col·laborar per tenir èxit. O, a poc el camell arriba al mercat. L'equivalent al nostre de mica en mica s'omple la pica.
Sí, sí, sí.
O no siguis tan tou que t'esprimiran ni tan dur perquè te rompran.
Ah, que bo, això.
Sí,
que és com Be Water, my friend,
exacte.
No? T'has de ser com el jonc, que se vincla però no se romp.
Exactament.
No?
Es troba en pocs equilibri.
Exacte.
Si és molt dur, te rompran. I si és molt tou, idò, t'esqueixaran.
I ara, sí, que ha arribat el moment de la llegenda, Xavi.
Fa molt i molt de temps, a les muntanyes de l'Alt Atles, vivien dues tribus enemigues, els Ait Yaza i els Ait Ibrahim. La rivalitat entre elles era tan forta que qualsevol contacte entre els seus membres estava totalment prohibit. Però el destí va voler que un jove de la tribu, Ait Yaza, anomenat Isli, que significa el noví, i una jove dels Ait Ibrahim, anomenada Tislit, que vol dir la novia, es trobassin a la muntanya. I va ser un amor a primera vista, pur i profund, però tots dos sabien que les seves famílies mai permetrien la seva unió. Desesperats, els amants van suplicar i suplicar els seus pares i els savis de les tribus que aturassin la guerra per poder-se casar, però només van rebre negatives i amenaces, moltes amenaces. Davant la impossibilitat d'estar junts, Nisli i na Tislit van fugir de les muntanyes per plorar i plorar la seva pena. I varen plorar amb tanta amargura i durant tant de temps que les seves llàgrimes van inundar la terra. I d'això en van sorgir i van brollar dos llacs cristal·lins. Hi havia el llac Isli, on el jove se va ofegar per la tristesa, i el llac Tislit, on la jove també va perdre la vida en no poder estar amb el seu estimat. I bueno, se diu que les tribus, penedides per la tragèdia dels joves, van decidir establir una treva eterna. I des de llavors ençà, cada any se celebra el Moussem de les Bodes. És un gran festival en què les tribus de la regió se reuneixen perquè els joves se puguin conèixer i se puguin també casar lliurement. D'aquesta manera honoren la memòria de Nisli i na Tislit perquè ningú més hagi de morir per un amor prohibit.
Me recorda el Montesco i Capuleto, també Escanavalls, aquí...
No? Exacte, sí, sí.
No ve Tanglada i en Colau...
Sí. És una història que s'ha repetit.
Sí, amors prohibits, sí, els amants de Teruel... Sí, sí.
Exacte, famílies enfrontades...
Sí, sí, quina pena. Ai, però bueno...
Bé, t'ha sabut greu,
però no, maca, lo de ofegar-se dins un llac de llàgrimes, sí. Això...
No, és terrible.
Molt romàntic.
Tot, sí,
terrible, sí, però molt romàntic. Torna'm, Xavi.
Sí, va, va, sí, torna'm.
Ja, vinga, torna'm. Bueno, avui hem après que l'amàsic molt recorda que les llengües no només neixen i desapareixen, també poden resistir, transformar-se i renéixer. Que una llengua pot passar segles sense reconeixement oficial i tot això continua viva dins les cases, dins les famílies i dins la memòria col·lectiva. I que de vegades la força d'una llengua no se mesura pel seu poder polític, sinó per la seva capacitat de sobreviure i seguir explicant qui som. Xavi, me tornes a posar una cançó d'Amèrica?
És que sap què passa, Jaume? Mira, jo t'ho dic, això és molt, molt fàcil. Jo, en Jaume, francament, és una persona que genuïnament m'acaus molt bé. I t'aprecio molt, te respecto molt professionalment i personalment, i jo ho tenc fàcil per fer-te content a tu amb música i sent divendres,
exacte,
ja te basta.
Ja està,
i què més vols?
Exacte.
Per tant, Jaume, jo que t'estim, te vull posar Amèrica i te faré content, i mira, què més vols?
I doncs vinga, Horse with No Name. Salut, Xavi, i salut a tothom.
Que vagi bé.
Bon cap de setmana. La 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 la
skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. To be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain.